Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui és que...
Ai, què passa? Què passa?
És que saps que estic a punt de fer-t'ho, oi?
Ui, saps que avui és un dia rodó?
Avui és un dia rodó. Sí. Deixeu-me dir-vos per
no.
Dues coses.
Ai, a veure, dues. Jo sé una.
Avui... una només. És el programa número 100 de La Solució.
Aquesta és la que sé jo, sí. Aquesta és la que sé jo.
I avui...
Ai.
Fran Domènech fa 50 anys!
Ai, 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 ai!
Moltes felicitats,
ai,
Fran Domènech.
Ai, ai.
Mira,
gràcies,
ets el meu 50%, gràcies, sí. Fas el 50% del programa i avui fa 50 anys.
És fantàstic ser un zero a la dreta.
Ai,
és el
favor.
Més important que et pot passar a la vida, que més que un zero a l'esquerra.
Què se sent, Fran, a l'aparentar 50 anys des de que en tens 25?
Sí, jo ja fa anys que tinc 50 anys, per tant, avui ho comentava amb uns amics que no tinc aquests problemes que vindran ara a partir de la cinquantena, però he mirat una cosa, fidel a la tradició, he vist que el als anys 30, per exemple,
sí?
Jo ja seria mort.
Apa,
perquè l'esperança de vida, abans de la Guerra Civil fins i tot, era entre 48 i 50 anys.
Per tant, ja hauries palmat,
per tant,
eh?
Hauríem palmat i poc et quedaria.
I jo estaria desfilant, eh? Quasi estaria desfilant, eh?
Però vaja, molt content de seguir fer anys junts.
Va, que et volen felicitar. Deixa'm fer una mica d'espoiler, perquè tenim aquí la solució i la solucionet. Marta Pontnou, Malcom Otero, molt bon dia.
Oh, bon dia. És que ens estàvem...
No, ja sé què diran, ja sé què diran. No,
què diran?
Una
a una, a veure.
El Fran s'està apropant a l'edat que aparenta. Això està molt bé.
Ai! Doncs jo, al seu favor, diré
que no saps què
dir. Merdes. No, que les edats són números, que no sé què. Aquell està estupendo.
Oi, gràcies.
I sempre fer anys és el que importa. I, de fet, te n'hauries de posar més. Hauries de dir, en tinc 62.
Clar. Jo volia ser un madurito canós, però als 25 ja vaig...
Ja vas quedar
ja
com cal.
Ja vaig tirar la tovallola, exacte, només madur.
Fran Domènech, quedes felicitat.
Moltes
per
gràcies.
Molts anys més, per moltes més obres amb els mateixos manobres.
Igualment.
Que diuen, eh? Un plaer tenir-te aquí i més un dia com avui. 100 solucions, 50 Frans Domènechs. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder i a la peixera, la gran Susana Ortega i el David Vicente. Presentats la Marta i en Malcom, us he de dir que avui és un programa d'altura, mai millor dit, eh?
Avui
és un programa d'altura i d'aquells que picarà la curiositat de tots els nostres oients, perquè avui us portem una solució. Avui volem saber-ho tot sobre avions. Com funciona un avió? Per què s'aguanta un avió a l'aire? Què cal estudiar per ser pilot d'avió? Com va una torre de control? És veritat que han d'estar tan concentrats com aparenta ser? És veritat que cobren també? Què fa exactament la feina d'un controlador aeri? Com es gestionen les sortides, les arribades dels avions? Què passa dalt d'un vol? Ens expliquen tot el que succeeix un cop som a l'aire? I qui té la solució a aquestes preguntes? Són dues persones que avui ens acompanyen a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Eric Besora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Eric és pilot d'avions, capità d'Airbus A320 i també fa de divulgador de la seva professió a les xarxes socials. Si no el coneixeu, ja podeu estar-lo seguint. Jo et segueixo especialment a Instagram, sé que Twitter és el mateix ID. @A320CAT. 320 amb números, eh? @A320CAT. 320CAT. Et busca, nena. @A320CAT. Vinga, estalqueja. I de l'altra banda, hem parlat... Però si el tens al costat, Tònia.
Sí, però no he gosat a fer una radiografia.
No cosifiquis, home. L'Eric Besora d'una banda, i a l'altra banda hi tenim en Víctor Pacheco. Molt bon dia, Víctor. Com estàs?
Bon dia.
Víctor, en Víctor és controlador aeri de l'aeroport del Prat des del 2020, és a dir, fa 6 anys, eh? 6 anys que ets controlador aeri.
Exacte.
Molt actiu a xarxes. Ell és @patch, com patxi, però sense la i, patch, / número 8. La vostra professió no podia existir l'una sense l'altra, oi? Eric, va, comences tu.
Sort en tenim dels controladors, la veritat.
A veure, si no, volaríeu per allà, vinga, sense semàfors ni res.
No, és veritat, així mateix, no? Llavors, el caos seria considerable amb la de vols que hi ha.
Perquè, Víctor, vosaltres com us definiu? Que sou els semàfors de l'aire?
Els que guien i protegeixen els pilots allà dalt.
M'interessa tantíssim això, la capacitat de concentració que ha de tenir un controlador aeri, eh?
És que han de vigilar les carreteres del cel, per tant, és molt complicat.
És molt complicat, insisteixo, sense semàfors ni senyals,
correcte.
Avui parlem d'avions i, com sempre, hi podeu dir la vostra a les vies de contacte habituals.
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o missatges de text, ja ho sabeu, al 677-3877-19. Ens podeu explicar què us ha passat a dalt d'un avió. Històries positives que
avui
heu
volem
tingut
històries positives,
amb
per favor.
Els avions, la primera vegada que vau volar, us vau emocionar. S'ha d'aplaudir o no? Aquest és un debat que divideix a Catalunya. Quan l'avió aterra, Malcolm i Marta, vosaltres
no.
Aplaudiu?
No. Clarament no.
No. A mi m'aplaudeixen cada cop que acabo una assessoria d'imatge. No. Però a veure, tu no portes a la gent volant per un espai no. I li salves la vida aterrant correctament?
Oh, salvo
jo,
moltes vides, moltes autoestimes.
Tinc un amic que és comandant d'Iberia i diu que s'ofèn molt quan la gent aplaudeix.
Ah, sí? Per
sí,
què?
Perquè
per
mira, que avui ho has fet bé, avui has aconseguit sí. Que no tremolar. Vull dir, no, jo no ho faig, perquè si hi ha gent que s'ofèn, jo millor no ho faig.
L'Eric va dient que sí. A veure, Eric, què hem de fer?
Així, és una mica així. Si l'aterratge és normal, jo que senti aplaudir, bueno, pues fa gràcia, però ja està, no? Jo, si em volen aplaudir perquè l'aterratge ha sigut molt difícil i hi havia molt ben creuat i tal, i volen posar en valor la meva feina, perfecte.
Però tampoc en situacions normals, no?
Però no en situacions normals, no fa falta.
Saps què passa? Que quan vola l'Eric no t'enteres de l'aterratge, perquè ho fa tan bé.
Oh! Mira! Primera pregunta. Víctor, tu has volat a bord d'un avió pilotat per l'Eric?
No.
Però sí que l'has vist aterrar des de fora o l'has vist a través del radar? És a dir, tu saps qui pilota l'avió en el moment que tu l'ajudes a aterrar o li dius pista, no sé si es diu això, pista despejada?
Si el conec, sí. El que passa ja a l'Eric, que les veus les tenim identificades, llavors quan abans d'aterrar ens truca per la ràdio, jo ja identifico que és ell i li dic hola, Eric.
Ah, perquè clar, hola, Eric,
Què passa, bro?
Ja me l'imagino, Airbus 320, no sé què, no sé quantos, hola, Eric. Amb l'entès brillant. Perquè com seria una comunicació habitual?
Seria en anglès, a més o més o no.
Perquè es fan una mica els xulos, potser.
A veure, Eric, tu ara imagina que demanes pas a l'aeroport del Prat.
Pues li diria, Barcelona, holding point, runway 2 for left.
Alpine 34 Fox Juliet, runway 2 for left, clear for takeoff, wind 330 degrees, 5 knots.
Per què parleu en elfi?
Es
van a xulos. Un aplaudiment, per favor,
bravo,
per aquesta performance.
Brutal.
Que no hem entès ningú, però què heu fet en aquest moment? És a dir, tu li has demanat?
Jo li he dit que estava esperant a la pista per sortir i ell m'ha donat el permís per sortir.
I què és això de Julià?
Nosaltres tenim l'alfabet aviònic, que és Alfa Bravo Charlie, ABC, perquè no hi hagin confusions, tenim, per exemple, ell, el seu avió, té un nom particular a cada vol.
D'acord. A cada vol té un nom diferent, eh?
Exacte.
Uau.
Sí, i segons la companyia.
I qui li dona aquest nom? O sigui, és aleatori, surt un nom. O sigui, avui et dius Jennifer.
En el pla de vol, sí. Ja ell va marcat a cada avió, cada vol té un nom diferent.
Normalment va per rutes. O sigui, la ruta de Barcelona a Madrid comença per, m'invento, pel 1001, sí. I, per exemple, el Vueling seria el Vueling 1001 i després el Vueling 1002, el de tornada. El Vueling 1003, el d'anada a Madrid un altre cop. I van fer
però no té noms artístics.
No, home, no. Ai, a veure, Conxita 23, no fot?
No, sempre hi ha...
Si hi ha una jota, dius...
És que diu cada dia té un nom. Però
no.
Si mira, avui en dius Pilar.
Ah, però és interessant que, clar, l'avió pren el nom de la ruta habitual, perquè així també controladors aeris i pilots sabeu per on va més o menys l'avió, no? Perquè si cada vegada haguessis de buscar Julieta 23, avui a quin dia, a quina ruta li dona la gana de fer, seria molt complicat, no?
És, sobretot, es fa perquè si jo per la ràdio et parlo a tu, doncs tu sàpigues perfectament que t'estic parlant a tu i no hi hagi cap confusió de que potser li estic dient aquesta instrucció a un altre avió.
Mm. Clar, penseu que a la ràdio ens sentim tots. O sigui,
és com el dels taxis, no?
Sí, és una emissora oberta. Llavors, tu allà t'has d'esperar per demanar pas i pot ser que això, que em truqui a mi, però que també truqui el que està a 10 minuts per aterrar.
I lligueu entre amb aquestes comunicacions?
No, Marta, no, per favor.
Espera't.
No.
Mai, eh?
No.
Mai?
En principi no.
No hi ha temps, això.
Però és que no hi ha temps, perquè si tu, quan parles, no poden parlar els altres. Clar, si no, l'altre no podria aterrar.
Però tu pots sentir aquella persona i dius, ai, mira, és la persona que...
Sí, això pots... A veure, pots fer el merda on vulguis, Marta. Passa que la gent té coses més importants a fer.
Bravo.
A mi m'interessa la xitxa.
Per la ràdio està molt marcat el que pots dir i el que no. Llavors, està molt procedimentat tot. Per això, quan escolto l'Eric, el màxim que puc dir és hola, Eric.
Clar, màxim, no?
No li puc explicar el que he fet al
job, ni que aquestes coses, res d'això. No, 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 no.
Però què us penseu, que són cheerleaders? Estan currant, per favor.
Ja, però ja mamoneu totes les feines.
Si teniu preguntes concretes per controladors aeris o per pilots d'avió, avui és el moment. La solució oberta a les vostres preguntes, al 93-201-7474 o al 677-3877-19. També volem històries curioses i positives, si us plau, que us hagin passat a bord dels avions.
No, hi ha moltes preguntes, però mira, el Xavi diu que ens expliquin, si us plau, el Víctor i l'Eric, què són les turbulències aquestes que tenim i aquestes caigudes al buit. Ui. Que sembla que estiguem a PortAventura quan anem en avió.
Va, jo crec que això és pregunta per l'Eric. A veure, Eric.
Jo primer ho nego. Els avions no cauen al buit. Els avions el que fan és es mouen una miqueta amunt i una miqueta avall. El que passa és que sí que és vital que quan estem dins l'avió ens sembla que es mou molt.
Però no és tal, no?
No és tal, i les caigudes al buit que sempre a les notícies surten. N'ha caigut aquest avió 2.000 metres. Això no és que caigui, sinó que és que els pilots decidim baixar per intentar evitar les turbulències.
Ah, amic.
I no es baixa de cop, llavors es baixa poc a poc.
Progressiu.
Ja està. Nosaltres el que fem és avisar els controladors i els diem: ei, en aquest nivell de vol tenim turbulències. I ells ens diuen: pues en el nivell de sota no n'hi ha notificat mai ningú. Llavors podem anar al nivell de sota i ja està.
Per tant, també controleu això.
Sí, ells ens reporten si hi ha tempestes, si hi ha turbulències. Llavors, això no, nosaltres ho marquem
sou
perquè
el
següent
Waze,
avió no?
no
passi per aquella zona.
Saps el Waze o el Google que et diu encara hi ha aquell accident allà? Doncs sou una mica això, no?
Exacte.
Aneu agafant tota la informació per després donar-la a futurs vols que estan en el moment, no? Volant o transitant per aquella zona. Començarem pel principi. A veure si m'ho sap resoldre això. Eric, com carai s'aguanta un avió al cel?
Un avió s'aguanta perquè va molt ràpid. Llavors, la forma de les ales, al passar l'aire ràpid, fa que hi hagi una força que el puja. Llavors, té una força...
És física pura.
És física pura. Mm. Vale? Hi ha una equació, que és l'equació de Bernoulli, que explica que com més ràpid passa, hi haurà una força que... Hi haurà menys pressió a la part de dalt de les ales, i això el que fa és que pugi cap amunt, exacte, com si xuclés.
Per tant,
llavors,
si xucla...
Llavors, l'avió es queda xuclat a dalt.
I les ales estabilitzen i fan que no segueixi xuclant amunt.
Sí, perquè depèn de la velocitat. Llavors, si tu acceleressis molt, el que sí que passaria és que cada cop intentaria pujar més l'avió, més amunt, fins a un límit, perquè, evidentment, l'aire, com més amunt està, menys dens és. Llavors ja costa més aquestes coses. Però sí, és la velocitat que fa que l'aire que passa per sobre les ales creï aquesta sustentació que es diu.
Per tant, un avió s'aguanta a l'aire perquè va molt ràpid.
Sí.
Si desacceleréssiu, quin és el mínim de velocitat que pot portar per no caure?
Nosaltres anem amb nusos, que són, nusos, que són milles nàutiques per hora, que són 1,85 quilòmetres. Llavors, el que fem, normalment, a l'aterratge són 130 nusos, aproximadament, o una cosa així. Depèn del pes de l'avió. Com més pes portis, més pes sigui l'avió, més ràpid has d'anar.
Per tant, uns 200 km hora, eh? Aprox, sí, estic multiplicant per dos
per
i restant-li.
Per aterrar.
Sí.
Però si et quedés sense força, no planejaria un avió també?
Sí, exacte. Però el primer que s'ha de fer és mantenir la velocitat. Bueno. Llavors, si hi ha una velocitat, que és la velocitat de pèrdua, que si anem per sota d'aquella velocitat, l'avió sí que cauria.
Quina és? Digue'ns-la.
No, depèn del pes de l'avió.
Ah,
sí,
clar.
Cada cop depèn. Sí.
I els avions es pesen cada vegada que surten? O es fan aproximats entre maletes, persones...
L'avió es pesa al 100%. Sí? O sigui, els passatgers sí que és una aproximació, compten uns 80 i pico quilos, depenent de si és home, de si és dona, de si és nen.
Ah, també, eh?
Sí, sí. Wow. I compten passatgers i maleta junta, i llavors les maletes que es posen a la bodega sí que es compten individualment, i se sap exactament els quilos que pesem. Llavors,
wow.
Nosaltres, abans de començar, ens donen una fulla, que és la fulla de càrrega, que sabem exactament el pes sencer de l'avió.
Uau, fulla de càrrega, eh? O sigui, sí. Com els camions que passen per aquelles bàscules, diguem-ne, els avions també ho passeu, per allà.
I això es fa perquè, en base a aquest pes, podem calcular les velocitats d'enlairament. Llavors, igual que la velocitat de pèrdua, la que cauríem és més o menys depèn del pes, la que ens fa que ens podem aixecar també depèn del pes. Llavors l'hem de calcular cada vol.
Però l'heu de calcular cada vegada o teniu una taula Excel que poseu allà?
Doncs,
tant pes?
Abans hi havia uns llibres enormes que s'havia de calcular, doncs ara la pressió és així, la temperatura és així, s'havia d'entrar i unes gràfiques molt complicades. Ara és un iPad que ho posa les dades allà i ja surt.
Ostres, iPad, eh?
Sí.
Us ha facilitat la feina,
molt,
la tecnologia.
Molt.
I vosaltres, Víctor, també feu servir aquest tipus de tecnologia? També heu de calcular alguna cosa en el moment de començar una sessió? És a dir, les vostres sessions, comencem per l'inici, perdoneu tantes preguntes. Quan duren? Perquè jo tinc entès que són feines d'extrema concentració. Jo no sé si puc estar 8 hores al dia concentrada d'aquesta manera.
No es pot.
Ah.
I si ho intentes, t'acabes equivocant o desconcentrant. Ah. Saps això quan estudiaves dues o tres hores seguides i dius necessito un cafè, home, necessito parar. Mm. Doncs a la nostra feina igual, fem torn de matí, tarda i nit, que més o menys dura 8 hores, però dintre d'aquestes 8 hores tenim un màxim de 2 hores enxufat, que diem nosaltres, perquè estem amb els auriculars enxufats, màxim 2 hores. I si tu fas aquestes 2 hores, després necessites un break mínim de 30 minuts descansant.
Descansant?
Sí.
No mirant el mòbil ni fent altres coses, eh? Bueno, mirant el mòbil, em refereixo. No treballant amb el mòbil ni...
Bé, tu pots fer el que vulguis en el teu break. El que s'acostuma a fer és desconnectar una mica, doncs, mm-hmm, si llegeixes un llibre o alguna cosa, però, o parles amb altra gent, però el que es recomana és desconnectar, perquè si durant les 8 hores estàs amb el cap pensant en avions, al final és més probable que et desconcentris. O...
I tots dos, imagino que, ja sé que sou persones responsables i es nota, però vull dir que si surts un dia perquè és el teu aniversari i beus tres copes de vi,
no,
menys...
No, això no pots fer, fill.
El dia següent tens una mica de ressaca, que estàs desconcentrat, que dius, escolta, substitueix-me perquè no em trobo bé, perquè
exacte,
tinc ressaca.
Exacte, com funciona això?
Teniu proves de
saber? Espera, primer, podem dir-ho, això, a la feina? No perquè tinc ressaca, però avui no estic en les condicions òptimes per fer la meva feina?
No. Per fer la nostra feina s'ha d'estar 100% apte, i de fet hi ha controls aleatoris, tu no pots anar...
Aleatoris, eh?
Sí, de drogues i alcohol, i llavors tu no pots... has d'estar a la teva feina completament 100% apte.
Mireu, avui estem parlant d'avions, com funciona un avió, com és la feina de pilot d'avió, com és la feina d'un controlador aeri, i us estem demanant històries curioses i positives, si us plau, que us han passat a sobre dels avions. El 93-201-7474 tenim a l'Eva. Eva, bon dia.
Hola.
Com estàs, Eva?
Molt bé.
Escolta'm, tu tens una història molt mona relacionada amb el teu fill i un avió. Què ha passat aquí? Ui. Eva? Eva? Crec que ha fet la velocitat aquesta d'acceleració massa forta i s'han anat volant amunt. A veure, intentem recuperar l'Eva. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. Aneu tirant les vostres preguntes als nostres, al pilot i al nostre controlador aeri, que us les anirem responent. Tot això avui a La Solució.
La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Minutets i seran 2:15 del migdia. Insisteixo, una mica de paciència avui a les línies, perquè sou molts els que esteu trucant. Estem ja arreglant el tema de la centraleta i sembla que hem pogut recuperar a l'Eva. Però sí que us demano paciència, si us plau, al 93-201-7474. Eva, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, ara t'hem recuperat. A veure, Eva, quina és la teva història a bord d'un avió?
Doncs vam marxar a Canàries de vacances i el meu fill era la primera vegada que pujava en avió.
Sí.
I llavors, clar, al passadís, abans d'entrar a l'avió, que el meu fill gesticulava molt perquè estava entrant nerviós, emocionat, i un hostès, que està allà, que et donen la benvinguda, que es va donar compte. I li va preguntar, ai, què et passa? No, que és el primer cop? Bueno, el noi va estar molt atent tot el rato en ell, superbé. I a mig camí li va preguntar el nom. Bueno, li vam dir el nom,
sí.
I llavors a l'estona va venir amb un diploma de la companyia, llavors amb el seu nom, i firmat pel pilot.
Ai, que bonic, això, quin detall als pilots. Escolta, Eric, us dona temps de tenir aquests detalls amb
sí,
la gent?
Sí, però bàsicament ho fem al terra,
Val, no, quan esteu volant no, eh?
Jo quan estem volant intento fer altres coses.
I això que es feia als anys 80, perquè jo tinc una foto, amb un pilot a la cabina de l'avió, això ara entenc que ja no està permès.
Mentre volem no, però si estem al terra, jo si veig al terra un nen que entra i se li posen els ulls així ben oberts, el deixo entrar.
Home, Eva, ja saps què has de demanar la propera vegada, Eva.
La propera ho has demanat.
La propera ho demanes.
Va estar molt content el nen, bueno, i a sobre l'hostet, superagradable, tot el rato pendent del nen... Quan s'enlairava l'avió, doncs, fica't així, fica't allà, sentiràs això, com ha anat... Bueno, molt bé.
Que bonic. Eva, doncs agraeixo molt la teva trucada i sobretot la paciència al telèfon. Una abraçada molt forta, Eva.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana.
Jo haig de reconèixer que, encara que no sigui petit, però sempre que entro a l'avió, sempre trec l'ull a veure si veig alguna
cosa. Ah, amic, perquè escolta'm una cosa, havies plantejat tu ser pilot?
Sí, però... el que passa és que són professions que costa molt entrar pel tema econòmic, I després jo tinc una cosa que és que em marejo les altres atraccions.
O sigui, nano, llavors, ho portes malament.
Ja.
Millor sempre, controlador.
Millor a la barra.
Jo per Aventura era el que aguanta les motxilles.
Escolta'm una cosa, que ho hem deixat a mitges, Eric. Si tu un dia no estàs fi, per exemple, dius, ostres, no em trobo bé...
Ja, ja, tens insomni.
Sí, tens insomni. Sí. Què passa?
Això a vegades passa, perquè si tens nens petits a casa, tu ja ho saps, a vegades no
pots dormir,
no? Llavors, jo, per sort, depèn una mica de cada companyia, però la meva companyia puc trucar i dir, mira, avui no he dormit, no he descansat, i ells ho accepten, i aquí s'acaba.
Uau.
Truquen a algú de guàrdia, que tenim gent que està de guàrdia, i ens substitueix i ja està.
Clar, per tant, has de fer una molt bona feina de fitxatge, de dir, no veure algú que t'intenti tangar, sinó dir, sí, aquest pilot em funcionarà sempre, serà sensat, etc. No?
Nosaltres també tenim aquesta gent que està de reserva, per si alguna gent del torn falta en últim moment.
Uau. Eric, a veure, tu et vas treure el títol de pilot a la primera promoció del grau aviació que imparteix la Universitat Rovira i Virgili a Reus. Ara ho dèiem. Hi ha un component econòmic, però si algú vol ser pilot, què ha d'estudiar i on?
Doncs si vol fer-ho en plan universitari, un grau universitari, només es fa o a Reus o a Salamanca.
Uau!
Si vols treure la llicència de vol, que és una cosa que també s'inclou a dins del grau, la llicència de vol la pots treure a molts llocs, a moltes escoles de vol. A Sabadell n'hi ha 3 o 4,
d'acord,
a cada aeròdrom més o menys n'hi ha bastantes. Llavors això et porta 2-3 anys, depenent del que tu tardis, passes uns exàmens oficials i acabes aconseguint una mateixa llicència, que és la mateixa que tinc jo.
Ah, d'acord. És a dir, amb aquests cursos que, diguéssim, no són universitaris, pots portar gent, també,
sí, exacte, pots accedir el mateix.
Fent com un examen, com si fossin unes oposicions, però a nivell privat, no?
Exacte, sí.
L'Eric va començar la seva carrera de pilot comercial a Vueling el 2013 i ara treballa per una companyia anglesa. Fas rutes, entenc, per Europa.
Sí, sempre des de Barcelona.
Sempre des de Barcelona. Hi ha alguna ruta que diguis no l'he feta mai i m'encantaria fer-la?
No, crec que no, perquè pensa que quan Vueling des de Barcelona vola a 100 i pico destins des d'Europa, de tota Europa, llavors jo crec que ja gairebé ho he vist tot.
I però us dona temps realment d'estar allò a terra, jo què sé, a Brussel·les? I pots visitar Brussel·les?
No.
Ostres!
No. La low cost té això, que és que tu aterres amb l'avió i al cap de 35 minuts tornes a sortir. Llavors tens 35 minuts per treure els passatgers que tornin a entrar els següents i tu preparar-ho tot.
Fas d'autobús?
Sí, tal qual. Sí, sí.
Clar, wow.
Aquesta és la diferència amb el transatlàntic, o sigui, els transoceànics,
sí,
que, perquè jo moltes vegades a hotels he vist que els pilots estan allí un parell de dies.
Sí.
Que, vull dir, estan a la... I a més estan hotels...
Bueno, és el que ens pensàvem, no tots.
Ja no estan així tampoc.
Ah, amic.
Vull dir, no fa tant. Vull dir, a Brasil vaig veure que un hotel que estava bé i eren uns pilots i deien, no, tenim un parell de dies perquè hem de descansar. Sí. Perquè tenen un màxim d'hores i els toca allà, doncs es queden allà 2 dies i després tornen. I jo vaig pensar, bueno, doncs no està malament, clar... Era a Brasil, feia bon temps. Clar, potser toca un lloc una mica més desagradable, no ho sé.
Escolta'm una cosa, Eric. Actualment, tu ara em deies, fem servir una tablet, etc. Un avió pot enlairar-se i aterrar sol?
Enlairar-se no, encara és impossible. Ja sí que hi va haver una prova que van fer els Airbus fa uns anys, posant moltes càmeres i moltes coses extres en un avió. Però aterrar no. Ai, perdó, enlairar-se no, aterrar sí. De fet, aterrem automàtic quan hi ha baixa visibilitat.
Perquè no hi veus, clar.
Clar, en el moment en què no es veu i hi ha molta boira, l'avió, si depèn dels sistemes que té en funcionament, pot aterrar sol o no.
Víctor, ara dèiem, per ser pilot has d'estudiar tot el que ens ha dit l'Eric. Per ser controlador aeri, com tu fas? Com comences? Com inicies aquesta carrera?
Bé, hi ha dos variants. L'opció privada, que et pagues un curs de llicència de controlador a torre de control,
sí,
i apliques per treballar a una empresa privada que controla unes torres de control específiques de l'aeroport d'Ibiza o de l'aeroport de Lanzarote.
D'acord.
I hi ha una altra variant, que és la pública, que són oposicions. Llavors tu fas unes oposicions, passes unes proves, i si surts seleccionat, t'has de pagar un curs privat, o sigui, un curs d'un any, per treure't la llicència de controlador aeri.
Però has de ser llicenciat, no?
No cal. Per fer les oposicions no cal tenir una carrera universitària.
Ah, vale.
Disculpeu, el 677-3877-19, les vostres preguntes, el 93-201-7474, també consultes que vulgueu fer avui al nostre pilot i al nostre controlador aeri.
A veure, hi ha una pregunta pel Víctor, la pregunta al Roger, que diu, quantes persones hi ha a la torre de control? Estàs tu sol?
Sol només per la nit, però acostumem a tenir 9 persones. El que passa és que Barcelona és una mica estrany perquè tenim 2 torres de control. I som 6 persones a la torre de control principal i 3 persones a la torre de control petita, que la veureu que està just a la TU, entre els avions, allà mateix.
Allà al mig, eh? Que segur. Com li explicaries la feina de controlador aeri a algú que no en té ni idea?
per exemple, algú que ens estigui escoltant ara, ma mare, que no sàpiga per on va. Com expliques el que fas al dia a dia?
Nosaltres el que fem és mantenir els avions separats. Per tant, hem de treballar sempre amb previsió, sempre amb el que passarà en el futur, no? D'aquí 10 minuts, d'aquí 15 minuts. Llavors, sempre t'has d'anticipar i veure els avions per on passaran i si les rutes convergeixen, llavors has de donar-li una instrucció a un avió per mantenir-los en tota l'estona separats.
Separats, eh? Bàsicament perquè no xoquin, no?
Exacte.
Fins on arriba? Vull dir, el rang de la teva comunicació, perquè entenc que és un avió, s'ha en l'aire i va creuar l'oceà o el mar i tal, fins on tu controles aquest avió i el comença a controlar l'altra torre de control de l'altre lloc?
Aquesta és molt bona pregunta, perquè molta gent es pensa que tu controles el que va a Nova York i llavors que la gent sàpiga que nosaltres treballem per zones. Cada controlador és responsable de mantenir els avions separats en la seva zona.
Bueno, clar, perquè si no tornes l'ELO, no? Si ha de ser worldwide.
Ah, exacte. Llavors, a l'aeroport, per exemple, a la torre control, controlem els avions que estan a punt d'aterrar. Arriben fins a la terminal, després surten cap a la pista d'enlairament i després s'enlairen. Mm-hmm. I després ja passa a un altre controlador. Perquè I els controladors a la, perdona, a la ruta, cada controlador passa un avió d'un controlador a l'altre segons la zona perquè passi.
Ah, del Lego, no?, que està entrant a la teva zona.
Exacte. Mm-hmm. Per exemple, un Barcelona o Nova York, doncs potser passa per 20 o 30 controladors diferents.
Clar. I hi ha maneres de no fer coincidir els avions, potser per altura o per temps. No? Sí. Pots modificar qualsevol d'aquestes dues variables.
Tot això està per procedimentat. Ah. O sigui, també s'ha d'estudiar molt i s'ha de ser conscient de les normes que té la teva zona. Jo, per exemple, no puc passar al Fran dos avions que estan a punt de xocar-se.
Clar.
O sigui, li has de passar dos avions separats doncs, per un temps concret o per una distància concreta.
Uh-huh. Deixeu-me passar la trucada d'en Jaume, perquè té una pregunta que no me l'havia fet mai, però és que ara que ho penso té tota la raó del món. Jaume, bon dia.
Hola, Mira, bon dia.
Com estàs, Jaume?
Molt bé.
A veure, quina és la teva pregunta, que és molt curiosa.
La meva pregunta és per què els avions no tenen marxa enrere.
Per què els avions no fan marxa enrere? A veure, això jo crec que és una pregunta que et pot respondre l'Eric. A veure, Eric.
Doncs és bona, també te la negaré.
Ah! Però si hi ha uns camions que empenyen els avions?
Sí, cert, però els avions d'hèlices... Poden fer girar les hèlices al revés. De fet, si aneu, per exemple, a les Canàries, els vols entre
els
les illes...
Vinters, aquells,
els Vinters i els Canary Fly tiren marxa enrere ells sols. La raó dels avions grans perquè no tiren marxa enrere és perquè el motor funciona enganxant l'aire del davant i tirant-lo cap enrere.
Clar.
Llavors no pots girar-lo.
No té revers, no?, allò de tirar...
Sí que té una reversa, que es diu reversa, i es fa servir... Molt bé.
Mira, escolta, ja puc ser pilot, eh?
Ets molt preparat.
Ara només em sobren les ulleres.
Doncs la fem servir per frenar.
És un mite, això de les ulleres, o és cert?
Ara anem a les ulleres. Per frenar... Espera, que vull acabar això. I ho feu a l'aire?
No. Només surt quan estem al terra.
D'acord. Sí. Lo de les ulleres és un mite? Que si tens a partir de no sé quantes diòpteries ja no ets apte per ser pilot?
Per ser pilot pots portar ulleres i sí que tens un límit de diòpteries, que ara em sembla que són 6, però no t'ho sé dir exactament.
Apo, carot, home,
que ara pots fer-ho. I els
ulleres.
Controladors?
El mateix.
El mateix.
Ah,
sí. I tu portes ulleres, Víctor?
Sí, porto lentilles ara
mateix. I tu, Eric? Hòstia, tu no. Ens venen aquí a enganyar. Límit, també 6 diòpteries?
Ara no me'n recordo, però també tenim un límit. Però dient, o sigui, el certificat mèdic, tant per pilots com per controladors, hi ha molta normativa i està tot molt...
Aquesta és bona, perquè això no m'ho hem dit. Els pilots i els controladors hem de passar un examen mèdic anual, no el de la Seguretat Social, sinó un examen que ens nomiran tot, i si no es passa, et quedes sense feina.
Sense llicència, sense feina.
Després de tot el que has invertit, clar.
Uau. Jaume!
Et fa mal? No.
Escolta, resposta, crec que afirmativa per part de l'Eric, oi?
Bueno, sí, no m'ha quedat gaire clar, però bueno...
A veure, què no t'ha quedat clar? A veure, repassem-ho, això.
No, això, vull dir, per què els avions així grans i tal i qual, vull dir, quan surten de on estan aparcats, els tiren
perquè
enrere...
Perquè el motor no agafa l'aire al revés, l'agafa, però només serveix per frenar, no per desplaçar tota la massa de l'avió i fent marxa enrere. Per tant, és més fàcil fer-ho amb un camió.
Exacte.
Resposta? Sí, ara
vale,
sí?
Vale, molt bé.
Gràcies, Jaume. Una abraçada,
gràcies.
Bonic. Adéu. 93-201-7474-677-3877-19.
A veure, hi ha una pregunta que estan repetint diversos oients que segurament potser el Víctor i l'Eric no té a veure amb la seva competència, però com que coneixen l'ofici ho poden respondre. La Míriam diu, a mi m'agradaria saber Per què els avions sempre s'enlairen, o almenys en el meu cas, amb 15 o 20 minuts de retard respecte a l'horari establert?
Escolta, no aprofitem per fer bronques ara al nostre pilot i al nostre controlador aeri.
Vols saber si és responsabilitat del pilot o hi ha altres responsabilitats?
De qui és responsabilitat, això, Víctor? Això crec que és més teu que l'Eric.
Bé, nosaltres...
A
la nostra feina, el primer de tot i sempre és la seguretat. Llavors, nosaltres, per molt que vagi retrasat un avió, no podem saltar-nos la seguretat i enlairar-lo si no és segur. Llavors, nosaltres, si m'arriben 10 avions a l'hora per enlairar-nos, aniran un per un.
Clar. Eric, una altra pregunta que es fa molt la gent. A veure, pot ser que quan nosaltres estiguem a cabina ens arribi un 5% de la informació que manegueu vosaltres els pilots? És a dir, que estiguin passant coses i nosaltres no ho sapiguem?
No sé si un 5%, però si no us ha d'arribar, no té per què arribar-vos.
I què no ens arriba? Doncs a... Per exemple, coses que no ens arribin.
Doncs a vegades hi ha algú...
Omnis.
No sé, alguna cosa xunga que dius. Hi han.
A mi no m'ha passat mai, però conec gent que diu que sí.
Epa, i li han tret el títol. El següent, no?
A vegades passa, a vegades tenim... Els avions tenen moltes redundàncies en els sistemes, vol dir que a vegades tenen les coses duplicades i triplicades, llavors a vegades si et falla un sistema no passa res a l'avió perquè els altres dos se n'encarreguen i l'avió funciona perfectament. Aquestes coses...
Que no, plan...
no falta dir-les.
Sí. A cabina, t'imagines? Ha fallat la filange dreta.
Clar, exacte, no fa falta.
Que filange no existeix, eh?
Ah, vale, menys mal, no, perquè ja m'estava el collonit.
És un episodi de Friends que precisament va això. Però allò, ha fallat la filange dreta, tranquils, en tenim tres més. Home, no pinta bé.
No fa falta.
I aquest, el mite, que no sé si és mite, això t'ho pregunto, de l'autoritat del comandant, vull dir, el pilot mana tant, és el que pot dir que un passatger no surti de l'avió, vull dir, té aquest poder, tant poder com se'ns ven, diguem-ne?
Té aquest poder... Però jo, si hi ha algun passatger que s'està, no sé, que fa alguna cosa i el meu equip, que és la tripulació de cabina, els tripulants de cabina, em diuen, ei, aquesta persona no pot volar perquè s'està portant malament o ens està insultant o qualsevol cosa...
Ets la màxima autoritat.
A mi m'ho diuen i jo el que faig és valoro que si el meu equip m'ho diu, pues, evidentment els hi faré cas i llavors truco a seguretat i ve la policia i el treuen de l'avió.
I si passen al volt, pots desviar...
Obre la porta i l'empeny. No,
però jo vaig sentir una vegada que no sé que hi havia un problema en un passatger de borratxo i que van haver de canviar d'euro... No, sí. Van aterrar abans.
Com va això?
Ho tenim establert. Depèn del grau del que passi, del que faci el passatger, del mal comportament que tingui el passatger, són unes coses o unes altres. Si hi ha coses molt sèries, per exemple, que és intentar obrir la porta dels pilots.
Això ho ha intentat fer gent?
A la història sí, a mi no m'ha passat mai, però si això s'intenta passar, ens desviem directament, aterrem i aquell se'n va a la presó segur.
Uau, no feu la gracieta d'intentar obrir la porta dels pilots,
no,
d'acord? Important, perquè acabareu a la presó.
A nosaltres ens passa a vegades que els pilots ens diuen, mira, ens hem de desviar a Barcelona, que anava a un altre lloc, no? Ens hem de desviar a Barcelona perquè tenim un passatger doncs, que es troba malament, necessita atenció mèdica o que està borratxo i l'està liant o s'està pagant amb un altre passatger i llavors necessitem la policia. Llavors preparem la policia a la porta de la terminal perquè quan arribi aquest avió la tinguin el més ràpid possible.
Mira, una altra pregunta. Els nostres oients, ara estan agafant carrerilla que ja torna a funcionar amb normalitat la centraleta, per tant aprofiteu. 93-201-7474. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina pregunta tens?
Mira, jo la meva pregunta és la següent. És els protocols i les normatives pels pilots i pels controladors és universal o cada zona en funció dels països o així té la seva?
Oh, boníssima aquesta. A veure, què li diem? Qui comença? Víctor, comences tu.
Bé, en el nostre cas hi ha una normativa internacional i després una normativa nacional. I s'han de seguir, sí o sí.
D'acord, però clar, tu perquè estàs quiet, diguem-ne, no? Per tant, compleixes les dues normatives a la vegada si estàs operant aquí a Catalunya. Però en el teu cas, Eric, que vas volant...
En el nostre cas hi ha dos grans centres, diguéssim. Un és l'americà i l'altre és l'europeu, que són els que fan la seva legislació pròpia. Llavors, depèn del país que vagi, s'aplica una o s'aplica l'altra.
Mm-hmm, d'acord. Una altra pregunta que ens entra a la Teresa. Diu, quin control psicològic es fa als pilots? És a dir, a part de proves mèdiques, imagino que feu també proves psicològiques.
Doncs l'examen mèdic aquest que comentàvem abans, sempre dic que l'inicial és molt més difícil que els que fas anualment. Llavors, l'inicial té molt de psicològic i psiquiàtric inclús, i llavors la renovació sí que el metge et fa preguntes i passes un qüestionari per psicològic per veure com estàs.
Víctor, quants avions pots estar controlant a la vegada?
tot això està marcat, eh? O sigui, no pots ser els que vulguis.
Ah, no és allò de mas, doneu-me més, mas madera.
De fet, tornant a allò d'abans, molts retards són per aquest motiu, perquè si una zona màxim poden passar 8 avions pel mateix moment, doncs el 9è avió es retrasarà doncs, 5 Clar. O 10 minuts perquè passi més tard. I no hi ha un número quantificat de quants puc portar a l'hora, però més o menys a la meva zona depèn entre 7 o 8.
7 o 8 avions. I quines eines tens al teu abast per veure aquests avions? Els veus en una pantalla? Els inferiu amb uns codis? Com...
Bé, nosaltres a la torre de control tenim l'observació visual per la finestra i després tenim...
M'encanta que li diguin observació visual.
Observació visual.
Penetre.
I tenim la pantalla radar. Que el radar ens ajuda molt a identificar els avions. Sí. I al radar tenim també una eina molt útil que ens diu el pla de vol, cap a on sortirà de la pista, si anirà cap a la dreta, cap a l'esquerra, i les prediccions. Ens diu fins i tot a quin minut passarà per quin punt. Doncs això és molt útil per anticipar-te.
Abans l'Eric ens parlava de tres sistemes a la vegada, per si falla un, tenir-ne un altre, i si falla aquest altre, encara un altre. De radars també en teniu només un? Funcioneu amb un radar o n'hi ha de backup, diguem-ne?
Tenim diferents radars, sí.
Perquè no hi hagi allò que... Ui, ha marxat la llum.
Sí, i aquests radars campant. Es fonamenten en diverses fonts, que si falla una cosa del radar, no marxa el radar. O és que marxi el radar és molt, molt, molt difícil.
Mm-hmm.
Mira, hi ha una pregunta de l'Eva que parla sobre l'aeroport més complicat per l'Eric, on ha aterrat i s'ha enlairat. I si és el mateix?
Perquè pot haver-hi un aeroport que potser és molt, que diuen, és molt fàcil sortir doncs, i no enlairar-se.
Et diré que tinc... no malsons, però sí que em posen nerviosos els aeroports de les illes gregues. Acostumen a ser pistes curtes, difícils, amb aproximacions amb muntanyes i coses així. Llavors...
Això ho deien dels rodeos de Tenerife, no sé si ho pots comprovar.
Sí, el rodeo és complicat més pel tema de la boira, perquè allà hi ha els vents i uns núvols baixos que es queden just a sobre la pista, llavors pot ser que en 10 segons passis a veure la pista o anar a veure-la. Llavors això pot passar.
Mireu, una pregunta que ens fa en Tomàs, que crec que està bastant avesat al món de l'aviació. Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
Bueno, la meva pregunta és si encara treballen amb torns de 24 hores. Perquè jo quan jo tenia 18 anys, em vaig fer un examen o una prova per entrar a control aeri de l'aeroport del Prat i vaig aprovar i llavors tenia que anar a Madrid a estudiar un any o 6 mesos, ja no me'n recordo. Ara ja tinc 70 anys, sí que han passat molts anys. Bueno, el cas és que vaig tenir que rebutjar la feina perquè, clar, jo estudiava a la universitat i no podia compaginar el treballar a l'aeroport, al control,
estudiant, clar.
Amb els meus estudis.
Els torns, Víctor, segueixen sent de 24 hores seguides?
No. Nosaltres tenim torn més o menys de 8 hores, matí, tarda i nit, i llavors està regulat també, i no normativa amb això, perquè després de fer un torn tens 12 hores mínim de descans. O sigui, per exemple, si fas torn de tarda, després el dia següent no pots fer matí.
Mm-hmm. Bueno, això, en general, hauria de ser així a totes les feines. En el moment que tu surts de la feina, no pots tornar a exercir la mateixa feina si no han passat 12 hores. En el cas dels controladors aeris, és evident que s'ha de respectar més que mai. Per tant, Tomàs, mira, vas arribar massa aviat en aquest món. Ara podries haver-ho compaginat. Gràcies per trucar a La Solució. Una abraçada molt forta.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu, bon Tomàs. Adéu.
Tinc una pregunta, perquè jo vaig estar en un aeroport que no hi havia controlador.
Però dius?
Sí, és un aeroport de Gondar, a Etiòpia, està gairebé al mig del cel, però que l'avió era un 727, un Boeing, no són avions petits, són avions grans. I clar, ja entenc que hi ha molts pocs avions allà, però no és perillós tenir un aeroport sense controlador aeri?
Bé, i si l'aeroport és aeròdrom, millor dit, és molt petit, hi ha que no tenen controladors, però hi ha una normativa també per això. O sigui, el pilot és responsable de dir, m'hi fico a la pista, dir per ràdio, m'hi fico a la pista, vaig enlairar-me, perquè els altres avions que estiguin a la ràdio també ho sàpiguen.
Avisar, no? Ei, que paro, eh? Que no passi allò com l'aparcament a Barcelona, saps? Que estàs a punt de fotre i ve un altre. Segons les dades de l'Organització de l'Aviació Civil Internacional, a nivell mundial, només al voltant d'un 4% de tots els pilots amb llicència són dones. Està molt masculinitzada, no, encara, la professió, Eric?
Sí, encara sí, però per sort cada cop menys. Hi ha moltes companyies que fan programes per implicar més a les dones i bueno, jo ho veig cada dia.
I tu creus que revertirà en el futur?
Sí, jo crec que potser hi ha un punt que potser simplement és que aquesta feina no li atrau a alguna dona, potser és així. Però...
Tu creus que és que o sigui, que aquesta desigualtat és per això? Per
no, crec que sí, per això. No, crec que sí, per això. No. O sigui, hi ha tot el rotllo del... No rotllo, perdó, les estim que s'intenten que les dones cada cop estiguin més involucrades en aquest tema.
Bueno, i totes les coses tècniques, no? Sempre passa. Sí. No és que no ens interessi, sinó que no ens han empoderat suficient per poder triar carreres d'aquest tipus, no?
Potser el de petit encara no s'hi pensava. Però sí que és veritat que cada cop n'hi ha més.
T'asseguro que mai a la vida, quan allò et diuen tu què vols ser de gran? Com a molt en deien veterinària, metge, però mai a la vida m'han dit pilot.
Cuidar, coses de cuidar.
Exacte.
Eh?
Exacte. Per cert, Eric, tu sempre pilotes el mateix tipus d'avió?
Bueno, el 320 pot ser el 319 o el 320 o el 321.
Però sempre Airbus. Sí. Sempre Airbus. Sí.
I per què això? És la teva llicència que t'ho aporta?
Sí, exacte. La llicència és una llicència general, però llavors t'has d'especificar en un tipus d'avió. Llavors, en aquest cas, jo tinc la família 320, 321 i 319, però si volgués el 737 seria un altre tipus de llicència.
Ah,
hauria de fer un curs
amic.
Específic per aquell avió.
Ah, amic. I quins són més grans?
Depèn de...
Clar.
En general, el número, com més gran és l'avió.
I te n'alegres quan penses no he de pilotar un Dreamliner com el que va passar a Etiòpia o aquests que han tingut els problemes?
Bueno, el que passa...
Què és un Dreamliner?
És un Boeing molt gran que va tenir molts accidents, molt famós a Addis Abeba, a Etiòpia.
Ah, d'acord.
Sí, això és una cosa que crec que es podria aplicar a tots els llocs i que no es fa, per desgràcia, que és que de tots els accidents que hi han i tots els incidents, sempre tenim aquesta idea, que és intentar-ne aprendre què ha passat perquè no tornin a passar. Llavors, jo, quan hi ha un accident, el primer que faig és intentar veure què ha passat, per què ha passat, i sobretot aprendre'n per mi, perquè si algun dia hi ha alguna cosa semblant, ho tingui al cap.
Ah.
Ja sabeu que els catalans som patidors, hi ha moltes preguntes sobre problemes que poden sorgir a les feines.
Home, és que els problemes caguen bastant.
Tant del Víctor com l'Eric, però, per exemple, els hi demana si tenen a les seves respectives feines, ja sigui a la torre de control o a l'avió, algun botó que sigui d'emergència per quan hi ha un problema molt gros, i si l'han hagut de fer servir alguna vegada.
Sí, nosaltres a la torre de control, i cada posició té un botó vermell.
Ui, pànic. Ja m'hi cago només a veure'l.
Llavors, només apretant aquest botó, surten els bombers i sents les alarmes sonar...
Tens un botó de Batman amb els bombers?
Sí.
Ostres, ja només falta que facin el senyal de bombers al cel.
I més val que no el toquis sense voler, perquè si no surten tots els bombers a la pista i...
Això ha passat alguna vegada, entenc.
Sí, quan hi ha una emergència l'hem d'apretar perquè han de sortir els bombers i tot, tothom s'ha de preparar.
I per error no ho apretem mai?
No, per error no.
Ah, un espant. I tu, Eric, alguna cosa?
Els pilots no tenim cap botó d'aquests.
Ara pensava, perdona-me, Malcolm, ara vaig a tu. Abans deies, la meva feina és mantenir els avions separats. A quina distància? Perquè crec que hi ha una dada, que veig aquí apuntada, que ens sorprendrà. A quina distància, quanta distància hi ha d'haver entre avions? Mínima.
Depèn de la zona, depèn de l'altitud a la que estigui, més o menys 5 milles de separació entre un avió i l'altre. Sí.
I en vertical? És a dir, un per sobre i l'altre per sota?
1.000 peus.
Que són metres?
300 metres.
300 metres només? Aquesta és la dada que em flipa. Només 300 metres? És a dir, pot estar un avió volant per sobre nosaltres només 300 metres de diferència?
Sí, depèn. O sigui, de fet... sovint, o sigui, cada dia...
No és que pugui, és que passa sempre.
Sí.
Ai, la mare, que em va matricular, tu.
Tu no has vist per la finestra de l'avió mai passar un altre per sota o per dalt?
Ostres.
Mira'm poc per la finestra.
No, perquè m'hagués cagat de por, t'ho dic ara.
No, però us saludeu amb els pilots o no, a vegades?
Fem llums.
Us creueu?
No, fem
llums. Jo amb els moteros.
Com els moteros, Franci. No, la pregunta és que són 50 avui, aquesta pregunta, si no...
A veure, digues.
La veritat, abans els pilots i els controladors guanyaven molta pasta. Això és...
Oh, anem a la publicitat. Anem a la publicitat i veiem si ho poden respondre. Va, ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Sí, 6 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem sentint l'Alicia Keys cantant-li a l'aire. Per què? Doncs perquè estem parlant amb un pilot d'avió i amb un controlador aeri. Volem saber com funcionen aquestes professions. Volem saber tot sobre els avions. De seguida parlem amb la Lourdes, que la tenim al telèfon, però mal com ha fet la pregunta del milió. Es cobra molta pasta en aquesta professió?
Hi havia un tòpic que els controladors, i perdona, això no és no offense, com ho diuen en anglès, que parlaven sempre de peus, però de peus dels vaixells que tenien, eh?
Confessa, va, Víctor, confessa.
Víctor, quants vaixells tens?
No, cap ni un, cap ni un. No, jo haig de dir que això ha canviat molt, eh?
Si tenim... És com els mitjans de comunicació, que la gent es pensa que anem a nord.
Sí. I, bueno, són feines de molta responsabilitat, però no és el que era, eh? Ara,
però no, també et dic que ha d'estar ben pagat, eh? I ha d'estar-ho, no que ho suposi, que s'ha de pagar una feina que requereix aquesta concentració, com tot el personal sanitari de Catalunya, que hauria d'estar ultra millor pagat del que està.
I els que ens cuida la canalla,
exacte,
que no està ni...
Ui,
ni...
mira, el del zero... Bueno, en fi, ja parlarem.
Les llars d'infants...
Les llars d'infants, em sembla...
Necessiten 18 pagues.
Exacte.
No, els pilots és el mateix que diu el Víctor. Ha canviat molt el tema, no és el mateix que fa 30 anys, i, evidentment, ens guanyem bé la vida, i ho deixo aquí, ja està. No et donaré cap xifra.
Però quan cobres una mica?
Guanya bé la vida. Ara de seguida parlarem amb la Lourdes. Us llanço una pregunta que la resoldrem després de la Lourdes. El moment més complicat que heu viscut a l'aire i a la torre de control. Lourdes, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, estimada?
Doncs aquí estem, escoltant-vos, molt interessant.
És molt interessant, eh? Molt interessant tot el que expliquen. Escolta'm, quina és la teva història a bord d'un avió?
Bueno, jo a bord, més bé al personal de handling.
D'acord.
Vaig estar molt de temps treballant a l'aeroport de Barcelona, al Prat, i, bueno, vaig trobar-me diverses històries, però recordo una concretament, que va ser, bueno, jo fent la facturació, no, el check-in allà als mostradors, i comentant amb els companys, doncs, veure... Doncs un carrito allà, no?, voltant, amb multitud de maletes i de més, i a banda el carrito.
Un carrito de criatura, eh?
Sí.
Mm-hmm.
I, clar, passa un passatger, passa un altre, i veus que allà el carrito no es mou, no? A
Ai.
Vegades ens havia passat amb algun equipatge, això sí, alguna maleta, però, clar, quan veiem algun bulto sospitós, no sempre trucàvem a seguretat o dèiem, això porta, doncs, no sé, mitja hora, una hora, i hem fet el canvi de tor i encara continua allà, no? Doncs sempre... venia en seguretat i tal, i recordo, bueno, això, que havien deixat allà el carrito i no era cap bomba ni cap artefacte sospitós, simplement que, bueno, s'havien deixat a la criatura, potser portaven 4 bultos i el carrito, i, bueno, el carrito s'havia quedat allà.
Anem a un bulto més.
I què va passar?
Doncs, bueno, al final van vindre, van mirar que era directament era una criatura que l'havien deixat, i van aparèixer els pares allà, clar, corrent.
Ai, per favor, amb la criatura inclosa, eh?
Pares de l'any.
Per favor, els van regalar 4 vols. Perquè
soc molt bon pare, eh?
Home, i tant, comparat amb això.
Aquells atacs de cor que t'agafen.
Déu-n'hi-do, Lourdes, eh?
I em sembla fort perdre l'equipatge de mà, no?, que porti algun bulto i ja te'l
deixi caient.
Mare de Déu.
La criatura amb el carrito i tota la pesca.
Déu-n'hi-do, Lourdes. Escolta'm, et guardarem el teu telèfon, perquè també ens interessa la teva professió. Gràcies per haver trucat a La Solució Única. Una abraçada.
Bon dia, igualment. Gràcies a vosaltres.
Adéu. Va molt ràpid el Lluís, que ens queden 2 minuts i mig i vull que m'expliqueu la pitjor experiència que heu tingut a la vostra professió. Lluís, bon dia.
Sóc jo?
Sí, ets tu.
No, però no és per l'experiència. He trucat per fer una pregunta.
Una pregunta, fot-li.
Sí. És veritat que quan una dona apareix dalt a l'avió... El nen que neix en aquest moment adquireix la nacionalitat del país en aquest moment que està sobrevolant l'avió?
Epa, a veure, bona, boníssima pregunta,
és,
Eric.
És fals, això.
No.
Sí. El que marca, m'hauria de repassar, però una de les coses que marca l'avió, l'estat d'on és l'avió, és la matrícula que porta l'avió.
Ah.
Llavors, per exemple, la meva companyia té matrícules austríaques, llavors tot el que passa dins l'avió es regiria per la llei austríaca.
Oh, boníssim! Oh. Per tant, una criatura podria néixer a bord d'un avió i seria austríac?
Inicialment sí, després...
Després canviaria.
Pensava que dirien que seria el padrí el pilot.
Això estaria molt bé. Lluís, boníssim, perquè hem fet un fets o fakes ara mateix, eh? Per tant, desmentim-ho. No és en funció de per on vola l'avió, sinó la matrícula de l'avió.
Exacte.
D'acord?
Vale.
Gràcies per trucar-nos, Lluís. Una abraçada.
De res.
Adéu. Tenim 1 minut i mig, però digueu-me, va, breument, pitjor experiència que heu passat mai. A l'avió, Eric.
Jo, amb un problema amb molt gel, anant cap a Basilea, i que t'afecti els motors. Ja està. No ha passat res de res, eh?
Per això estàs aquí.
Se soluciona i ja està, però sí.
I tu, Víctor?
Doncs la pitjor experiència va ser justament l'altre dia, que venia un avió, que hi havia un avís de possible acte
terrorista.
No. I clar, estàvem tots allà a la torre amb, amb els bombers preparats i tot, i tothom atent a l'avió aterrant i a veure què passava.
I no va passar res.
No, van registrar l'avió de dalt a baix i al final tot, tot bé.
Ara t'hi cagues, amb el cul apretat. Per cert, Joan Bota, dels Serveis Informatius, em diu és en funció de la nacionalitat dels pares. Igual que si dues persones de nacionalitat espanyola tenen un fill a Àustria, el nen és espanyol i no austríac. I diu, segur ho acabo de comprovar. Doncs mira, hem fet un Fets o Fakes en directe. Ara us deixem precisament amb en Joan Bota i l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia. Avui hem parlat d'avions, ho hem fet amb un pilot i ho hem fet amb un controlador aeri, amb l'Eric Besora i amb en Víctor Pacheco. Moltíssimes gràcies a tots dos. Torneu quan vulgueu,
Moltíssimes gràcies.
Sants i Estalvis, torneu a casa pel cel, mar o terra. Malcom, Marta, ens sentim divendres que ve.
Adéu, Elisenda Carot de la Solució.
Fran Domènech, passa un bon cap de setmana dels 50,
gràcies, un plaer.
Fins dilluns, família, adéu.